Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
Ara fa unes nits vam recordar que, segons un estudi de la Universitat Internacional de València, la taxa de jugadors patològics menors de 25 anys s'incrementa de manera exponencial. La raó, la proliferació de cases d'apostes en línia, en molts casos traduïda en ludopatia precoç. Aquesta nit sabrem el que no entenen el Rubén i el David. Són dos pacients de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Mataró, del Consorci Sanitari del Maresme, que lidera Cristina Martínez, doctora en psicologia. Rubén i David, bona nit i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona nit.
Com esteu, Rubén?
Bueno, bien. La verdad es que muy bien. Desde que asistimos a las terapias y el tratamiento de Cristina y de Sara en el Hospital de Mataró, la verdad es que fantàstic.
David?
Bastant bé, sí, la veritat. I a part, el compartir amb altra gent que té el mateix problema, doncs t'ajuda a posar-te en situacions que potser tu no has estat encara, però la seva resposta t'ajuda en cas de tenir aquella situació, pues, saber com reaccionar.
I us sorprèn aquesta notícia que informa de l'increment de joves addictes al joc, Rubén?
No, a mi no me sorprèn en absoluto. A mi no me sorprèn en absoluto, tal com s'ha muntat avui en dia pues todo el tema publicitario y todo el tema que te incita a jugar como si no pasase nada, como si fuese algo divertido, como si fuese algo, bueno, pues sobre todo la juventud pues lo ve como lo más normal del mundo y entonces pues claro, lo que ocurre es que no somos conscientes de lo que realmente es, del peligro tan grande que lleva y bueno, entonces pues hasta que esto no se regule, el problema va a ir a más, es un problema muy grave.
David?
A mi tampoc em sorprèn, o sigui, jo vaig començar quan tenia 17 i el joc en teoria era com alegal, saps? Aquí a Espanya encara no hi havia cap regulació i jo jugava quan tenien llicències de Malta, per exemple, o països així. I clar, ara com està regulat, doncs l'Estat ja dona la possibilitat de publicitar-ho tot, i llavors doncs proliferen molt més les webs d'aposta.
Així, per sobre, quants diners creieu que us podeu haver gastat en el joc, Rubén?
Pues en mi caso yo me habré gastado más de 300.000 euros, más de 300.000 euros, sí.
David?
Una barbaridad. Yo en torno a 150.000 euros, 200.000, entre 150.000 i 200.000.
I quina explicació doneu al que us ha passat, Rubén?
Bueno, pues en mi caso, y creo que es en el caso de mucha gente, es, bueno, pues lo que decimos, creemos que el apostar pues por el tema publicitario, por el tema de que lo anuncian estrellas o ídolos de todo ámbito, ¿no? Creemos que es algo, pues bueno, divertido, que no pasa nada, apuestas, en mi caso, pues por ejemplo, al principio apostaba 5, 10, 20 euros, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona tiene cualquier problema, tanto económico como de cualquier otro tipo, muchas veces se refugia en el juego y es cuando empiezas a descontrolar, ¿no? Te aíslas de todo el mundo, empiezas a descontrolar y bueno, y no te das cuenta hasta que no estás en el pozo. Y bueno, en mi caso fue porque me ocurrieron varios problemas y me refugié en el juego.
David?
A veure, jo crec que, doncs, evidentment, això d'arrel, normalment les persones que acaben amb un problema patològic ja tenen una predisposició, evidentment. Però el que està clar és que amb el fet de que proliferin les cases d'apostes de la forma que ho estan fent ara, doncs clar, molta més gent que té aquesta patologia latent però no l'està visquent, doncs clar, acaba tenint-la i acaba vivint doncs, l'infern aquest que en Rubén i jo hem viscut i vivim.
Podem dir que les apostes en línia són un negoci que enriqueix uns quants però empobreix a molts?
Sí, sí, por supuesto. No solo empobrece, sino que arruinan. Los que te arruinan, te dejan deudas además impresionantes y luego psicológicamente, tanto al jugador como a toda su familia. Es un drama para las familias también. se ven en algo que no saben lo que es, y bueno, es un drama verdadero.
David?
Sí, jo opino el mateix, però a part està el problema de que, clar, el joc en mal estat li dona, parlo de milers de milions d'euros, i li dona molts diners. Clar, ha d'estar d'alguna manera, jo no crec que faci tot el que pot fer per parar d'alguna manera això, saps? I, clar, estan els interessos també de recaudar fons i tot, però bueno.
Us heu sentit rebutjats o ajudats per la vostra família?
Por la familia totalmente apoyados y totalmente, bueno, si no fuera por ellos realmente, seguramente no hubiese levantado cabeza nunca. Es fundamental que, y quiero aprovechar para decirlo, que si familias se encuentran con hijos o con hermanos o con familiares cercanos con este problema, que sobre todo es importantísimo que lo apoyen al máximo, porque de esa manera se puede recuperar una persona que tenga este problema. Ahora bien, si lo que haces es apartarlo, si lo que haces es no ayudarle, seguramente esta persona lo va a tener muy complicado para recuperarse. Fundamental. En mi caso, la familia ha sido fundamental en bueno, el proceso que llevo, que estoy bastante bien.
Sí, yo pienso exactamente igual que yo. Es decir, sense una familia que estigui al teu costat es más difícil que es pugui sortir. I si sent aquest problema, o sigui, si algú està escoltant i nota que té aquest problema, el primer que ha de fer és parlar amb la seva família i intentar, doncs, buscar una ajuda, però sempre estar junts i anar per això. I després, bueno, el tema d'amistat, jo, per exemple, doncs sí que he sentit una mica un rebuig, perquè, clar, quan tu estàs en aquest món, doncs a vegades t'ajuntes amb certs amics, bueno, que eren amics per fer això. I, clar, quan tu ja els dius que no puedo, i al final els dius la veritat, que tu estàs intentant superar això, doncs, clar, llavors ja no estan en el teu cercle, m'entens? Però igualment això és el millor que em pot passar a mi. O sigui, però clar, perds aquesta gent que tenies, però bueno.
La doctora Cristina Martínez ens va recordar que mai es deixa de córrer el risc de recaure en la ludopatia i que aquesta patologia es pot tapar però mai curar del tot, que sempre s'és un exjugador. Hi esteu d'acord?
Sí, totalmente. Entonces, siempre hay que estar alerta, siempre. No te puedes confiar porque como te confíes, tienes un porcentaje muy alto de volver a caer, pero bueno, allí nos enseñan a ciertas técnicas de para poder atajar el deseo de jugar, y bueno, y así es como debemos vivir, ¿no? Con esa alerta y siendo conscientes de que en cualquier momento puede volver a florecer, y si florece, poder reaccionar para no volver a caer en el juego.
Sí, jo opino el mateix, i el que s'ha de fer d'alguna manera és, clar, quan tu tens aquest problema, la major part gran part del teu temps el dedicaves a això. I el que has de fer d'alguna manera, clar, és buscar altres activitats que per poder, pues, tapar aquest temps que abans utilitzaves en això, perquè, clar, és que si no et busques altres coses, torna a venir-te els pensaments, i clar, és això, és una carrera de llarga distància, i evidentment aquest problema està per sempre, latent, el tenim, i és això.
I els vostres reptes més immediats, ara per ara, quins són, Rubén?
Bueno, pues mi primer reto es dejar de jugar. Ya hace tiempo que he dejado de jugar, pero bueno, estar un poquito mejor de lo que todavía creo que estoy, y a partir de ahí, bueno, tengo muchos retos personales. Eso es algo muy importante también, tener ilusión por cosas de tu futuro, y empezar a trabajar, porque ahora no estoy trabajando todavía, pareja, etcétera.
David?
Jo, sobretot, doncs, lluitar per tornar a aconseguir la confiança que vaig perdre amb la família, sobretot. Però, bueno, crec que estic en el bon camí, perquè estic fent des de fa temps, com el Rubén, les coses bé. I, bueno, i aconseguir una estabilitat un altre cop, perquè, clar, i, bueno, tot això m'ha comportat, deutes econòmics i coses, i tornar a aconseguir una estabilitat, i des d'ara que estic ja millor, doncs fer bé les coses i no trobar-me en problemes com m'he trobat anteriorment.
De què creieu que haurà servit aquesta entrevista, Rubén?
Bueno, pues yo creo que esa entrevista puede servir de mucho y para que la gente se conciencie del problema tan grave que es este del juego, ¿no? Y que la gente sea consciente de que la línea entre jugar por diversión, pocas cantidades, sin darle importancia, la línea es muy delgada a llegar a jugar o a refugiarte en el juego, ¿no? Nos pensamos que no, pero es muy delgada la línea, o sea, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
Sí, sobretot això, per conscienciar la gent que, bueno, que encara no ha jugat, doncs que, bueno, jo no ho faria ara que ho he viscut, però clar, que si ho fa, que sigui amb una moderació molt gran i bueno, i que si ho proves potser et comporta aquest problema que hem tingut nosaltres, i la veritat és que res compensa,
Ens ho diuen el Rubén i el David, tots dos pacients de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Mataró, del Consorci Sanitari del Maresme, una unitat que atén uns 70 nous pacients cada any. D'aquests, al voltant del 65% és per un ús problemàtic de les escurabutxaques. El 25% es tracta de jugadors en internet, segons les dades del 2016, i fa 7 anys aquest percentatge, amb prou feines, arribava al 3,5%. I què és allò que no entenen el Rubén i el David?
Bueno, pues en mi caso va a estar relacionado pues con lo mismo, con el tema, ¿no? Entonces lo que yo no entiendo y desde aquí quiero denunciar también, ¿no? Es cómo las autoridades permiten y no saben atajar el tema de la publicidad de las casas de apuestas, ¿no? Esa publicidad tan agresiva y en muchos casos engañosa que hacen que las personas pues empiecen a jugar porque se piensan que van a ganar, porque se piensan que van a entrar en un mundo de sensaciones impresionantes y bueno, son publicidades. Incluso hoy me he quedado sorprendido porque había una casa de apuestas que ofrecía, en el caso de ser cliente, buen cliente, ¿no? Y ofrecía conocer a los ídolos de un equipo de fútbol. O sea, me he quedado parado, ¿no?
Bueno, yo, això que ha dit ell, abans ja he comentat, lo de promocionar-ho, gent famosa, això tampoc ho entenc, però jo vaig una mica més enllà. Em sembla molt hipòcrita, per exemple, o sigui, jo estic a favor de l'associació La Once, per exemple, ¿vale? Que és una associació que ajuda gent amb discapacitat, i jo estic a favor d'això, evidentment. El que veig hipòcrita i no entenc és el fet de que per ajudar aquesta gent es vengui ludopatia, perquè estàs venent boletos de la 11 i coses que això, doncs hi ha gent que té també una enfermedad com el Rubén i jo, també estàs d'alguna manera promovent aquesta enfermedad per ajudar altra gent, ho entens? O sigui, a lo millor hi hauria millors solucions, altres formes de recaudar fons per l'ONCE, m'entens? Per exemple, en exemple.
Sens dubte ens feu pensar amb les vostres reflexions. Rubén i David, moltíssimes gràcies per confiar-nos al testimoni que estem segur que pot ajudar moltíssimes persones. Voldríeu aprofitar per fer algun comentari sobre la unitat de joc patològic de l'Hospital de Mataró del Consorci Sanitari del Maresme?
Quería aprovechar para decir la labor que hacen desde el Hospital de Mataró tanto Cristina como Sara. Sara y Cristina, que hacen una labor impresionante, de verdad impresionante, que de verdad que es para quitarte el sombrero.
Sí, yo también voy a agradecer todo el trabajo que hacen, porque la verdad que nos ayudan mucho, y en momentos que estemos bajos, donde ya saben treure la positividad de cada situación.
Doncs Rubén i David, moltíssimes gràcies per confiar-nos al testimoni que estem segur que pot ajudar moltíssimes persones. Els millors desitjos de cara al vostre futur i recuperació.
Gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.